Nosaltres anem a fer una pausa mínima, de seguida ens anem amb l'actualitat provincial i local.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ho contem amb la mateixa passió que ho vivim.
Quan venen aquestes alegries, aquests partits, també tenim que saber relajar-nos, saber disfrutar i saber què és el nostre moment, no?
Som els primers en conèixer les reaccions dels protagonistes, perquè estem cada dia al seu costat, però sobretot al teu, i al teu, i també al teu. Ja saps, el Villarreal a la ràdio del Villarreal.
M'agrada més la tradició del meu poble.
M'encanten les tradicions de Villarreal. Són socarrats
d'aquell record. Perquè sols es cuida el que es coneix i s'estima. En Ràdio Villarreal t'apropem totes les tradicions del nostre poble. Som de Villarreal. En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM.
Set minuts, els que passen de la una de la vesprada, és el moment de començar el repàs per aquesta actualitat provincial i local que trobem en aquesta jornada d'avui, 13 de febrer. En primer lloc, anem a parlar respecte de la Diputació, en aquest cas perquè fomentarà l'envelliment actiu a través dels primers Jocs Castellonencs d'adults majors.
Es tracta d'una competició esportiva que recorrerà els pobles de Castelló a partir del proper 23 de febrer. El govern provincial es recolza en l'esport i la cultura com a eixos més importants d'aquesta innovadora iniciativa que recolza el sector poblacional més majors dels pobles de la província, també a través de la posada en valor dels jocs tradicionals de Castelló. La diputada d'Acció Social, Elena Vicente Ruiz, ha explicat que aquesta iniciativa respon a la inquietud dels majors, que cada vegada més demanen altre tipus d'activitats diferents a les que fins ara se portaven a terme les institucions per a fomentar el seu envelliment actiu i millorar la qualitat de vida. Així, la diputada ha assegurat que amb aquests jocs s'està fomentant l'esport, un eix estratègic de la Diputació, al temps que es fica en valor pràctiques culturals tradicionals i la sana competència entre els majors de distints municipis de la província. Les inscripcions ja poden realitzar-se en els 10 ajuntaments dels municipis en els que es van aportar a terme aquests primers jocs, que són els següents, Alcalà de Xivert, del 23 de febrer, el 16 de març en Les Useres, el 23 de març en Benicarló, el 28 de març en Montanejos, el 4 d'abril a Culla, en Orpesa del Mar el 6 d'abril, Benicàssim l'11 d'abril, a Morella el 18 d'abril, el 20 en Sogorb i la final provincial tindrà lloc en Benicàssim el 25 de maig.
Es poden inscriure a aquesta competició els castellonencs nascuts l'any 1957 i anteriors, poden participar centres d'adults majors, centres de jubilats i pensionistes, organismes privats i associacions, sempre que tinguin domicili a la província de Castelló i fonamentalment als municipis en els que es duran a terme aquests jocs. I ens anem cap a la capital, Castelló, que presenta els pressupostos participatius del 2018 que contemplen projectes d'inversió i de despesa corrent en béns i serveis.
La regidora de Participació, Ali Brancal, i el regidor de Modernització, Ignasi García, han presentat en roda de premsa les bases reguladores de la consulta ciutadana dels pressupostos participatius del 2018 de la ciutat de Castelló. Brancal ha explicat que els pressupostos són una ferramenta de democràcia directa que el que pretén es dotarà la ciutadania de la potestat de prendre decisions referents a una part dels pressupostos municipals. A més, la regidora de Participació ha recordat que l'any passat l'Ajuntament de Castelló ja va posar en marxa aquesta experiència en la qual es presentaren 239 propostes ciutadanes, de les quals 46 van superar la fase d'avals i de viabilitat tècnica i es van sotmetre a votació ciutadana. Una de les principals novetats és que els pressupostos participatius del 2018, dotats amb 1.650.000 euros, es divideixen en dos grups, propostes per als districtes i propostes per a tota la ciutat. S'han destinat 1.500.000 euros a la ciutat i 600.000 als districtes, aquests últims repartits proporcionalment en funció a la població de cadascun. D'aquesta manera, la convocatòria vincula a tots els districtes de la ciutat perquè puguen decidir sobre projectes que afecten al seu barri. Les propostes que es poden presentar enguany són projectes d'inversió, com el 2017, i amb aquesta nova convocatòria també es contemplen projectes de despesa corrent en béns i serveis.
Enguany el gran canvi és que en els pressupostos participatius primer es decidí sobre els diners i després són els pressupostos de l'Ajuntament els que s'adapten a la decisió que ha pres la ciutadania, el que suposa un pas més en l'apoderament de la ciutadania perquè acaba decidint cada vegada més coses. D'aquesta forma, qualsevol veí major de 16 anys i empadronat a Castelló de la Plana podrà presentar propostes a partir del 15 de febrer i fins el 28 de març a la plataforma decidimcastelló.es o presencialment a les tinences d'alcaldia de l'Ajuntament. I ens anem ara a la veïna Almassora. L'IBAC duplica la durada del seu programa de coaching juvenil.
El programa de coaching i orientació juvenil impulsat per l'Institut Valencià de la Joventut arriba a Almassora per segon any consecutiu i ho fa amb una durada que duplica la de l'any passat. L'alumnat del projecte Jove Oportunitat gaudirà de 4 mesos d'activitats i assessorament laboral en els quals, com a novetat, també hi haurà espai per a la preparació acadèmica. Després de ser un dels municipis pioners a implantar el programa en 2017, l'IBAC ha seleccionat de nou Almassora perquè els seus joves troben la motivació per a començar a construir un itinerari professional o que opten per millorar la seva formació en alguna de les branques que exploren durant els pròxims mesos, assegurava el regidor de Joventut, Xavier Trenco. L'edil ha acompanyat els primers participants del job durant la sessió de presentació que ha tingut lloc aquest matí a l'Ateneu Jove, instal·lació en la qual es desenvoluparan les sessions. Un total de 10 xiques i xics d'entre 16 i 21 anys han sigut triats per a formar part d'aquesta segona edició. A les classes i dinàmiques de grup, al capdavant de les quals estaran un coach professional, se sumaran les sessions individuals d'orientació i estades en empreses de diferents sectors econòmics.
En la segona fase del projecte, els joves rebran suport per part de professionals al capdavant del projecte per a preparar les proves d'accés a estudis secundaris o superiors i l'obtenció de titulacions com el Certificat d'Educació Secundària Obligatòria, l'ESO. Com a complement d'oci i a fi d'afavorir la integració social dels participants, l'IBAC organitzarà una estada de cap de setmana per a tot l'alumnat. I ens quedem ja a l'àmbit local. Des de Ciutadans demanen una junta de portaveus urgent per a tractar la problemàtica de la Fundació Dolores García i la possibilitat d'adquirir el seu patrimoni.
El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha informat que des del seu partit van demanar en les comissions del dimarts passat la celebració d'una junta de portaveus urgent i extraordinària amb l'assistència del gabinet jurídic i tècnic del consistori per a tractar la problemàtica de la Fundació Dolores García i la possibilitat plantejada d'adquirir el seu patrimoni, així com de quina manera pot repercutir això en les arques municipals. No pot ser que la majoria d'informació que tinguem sobre aquest assumpte siga a través de la premsa. L'última possible reunió amb l'entitat bancària que porta l'embargament, han llegit el regidor, qui ha recriminat a l'equip de govern la seva actitud opaca i poc col·laboradora amb l'oposició. En aquest sentit, el portaveu ha explicat que es tracta d'un conflicte privat dins de l'àmbit judicial, amb el que és una situació més complexa de la qual està volent vendre el bipartit.
Així doncs, Vicent apunta que des de Ciutadans volen saber els detalls i arribar al fons de l'assumpte abans de formar-se una opinió sòlida i fundada sobre aquesta situació, però asseguren des del govern ens ho estan impedint. També el regidor ha llegit i ha exigit més serietat, claretat i responsabilitat a l'executiu, màxim quan acaba de pujar els impostos per segona vegada consecutiva i el Gran Casino continua tancat i amb una inversió, consideren, sobredimensionada. I parlem ara de la llançadora d'ocupació a Vila-real, que última els dies per a la inscripció de la nova edició.
La tercera llançadora d'ocupació de Vila-real començarà a funcionar en març i servirà per ajudar a 20 persones en situació de desocupació a entrenar una nova búsqueda de treball en equip i comptar amb noves possibilitats d'inserció laboral. Per això no es trobaran sols, sinó que comptaran amb l'ajuda i orientació de personal tècnic expert, que els facilitarà noves eines de búsqueda i guiarà per a reforçar les seues competències i millorar la seva empleabilitat. La nova llançadora estarà destinada majoritàriament a joves menors de 35 anys, degudament inscrits com a demandants d'ocupació en el CEPE. Si les 20 places no es cobrissin amb perfils d'aquestes edats, es reserva la possibilitat de que 5 puguen destinar-se a persones de major edat, fins als 59 anys. Podran inscriure's persones de qualsevol nivell formatiu i procedents de qualsevol sector laboral, tinguen o no experiència prèvia. Les persones interessades en participar en el programa de caràcter gratuït i voluntari disposaran fins el 21 de febrer per a inscriure's.
Ho podran fer mitjançant el web de Lanzaderas, www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripció, o mitjançant format presencial sol·licitant i presentant aquest formulari al Registre General de l'Ajuntament de Vila-real de 8 a 2 de la vesprada. I parlem ara de la cafeteria de la Ciutat Esportiva Municipal, que és a licitació per a completar les dotacions i millorar els serveis del recinte.
La Regidoria d'Esports i Salut ha tret a licitació la concessió de la cafeteria de la Ciutat Esportiva Municipal. El butlletí oficial de la província publica avui contractació de la terrassa amb un pressupost de licitació de 500 euros mensuals i un període de concessió de 4 anys. Els interessats a gestionar la cafeteria poden presentar les seues propostes en un termini de 16 dies. La gestió de la cafeteria de la Ciutat Esportiva Municipal ve a completar les dotacions del recinte que es va inaugurar amb molt d'esforç l'any 2016. Es tracta d'un servei molt demandat per part dels usuaris de la CEM, que una vegada oberta podran prendre un refresc o reposar forces durant els entrenaments o les competicions, tal com assenyalava el regidor d'Esports i Salut, Javier Serralbo.
Però a més, la cafeteria d'aquesta ciutat esportiva també prestarà servei al marge de les instal·lacions esportives amb un horari independent dels dels camps de futbol. Aquesta infraestructura no és només una ciutat esportiva, sinó un gran jardí, el major urbà de Vila-real, amb equipament per al passeig, el running o diferents activitats. La posada en servei d'aquesta terrassa serà un al·licient més per acudir a gaudir d'un entorn que rep una mitjana de 2.500 usuaris entre clubs i lligues locals, segons informava Javier Serralbo.
En un altre ordre de coses, avui ha comparegut en roda de premsa el regidor de Normalització Lingüística i Tradicions, Santi Cortells, el qual ha presentat la nova campanya del voluntariat pel valencià. Ha explicat quins són els objectius i com funciona aquesta campanya.
El voluntariat pel valencià és un projecte de participació lingüística i l'objectiu és posar en contacte voluntaris que vulguen destinar una hora a la setmana, durant un mínim de 10 setmanes, a conversar amb persones que vulguin llançar-se a parlar valencià. Condicionant únic que siguin majors d'edat. Voluntaris poden ser qualsevol persona, per tant, major d'edat, i el voluntariat permetrà als voluntaris difondre la nostra llengua i cultura. es donarà seguretat, coratge i ajudarà a conèixer altres persones i altres maneres d'entendre la vida i els farà plenament integrats en una societat d'acollida com és ara la nostra. No cal tindre cap titulació de valencià, per tant, l'únic requisit, en principi, és parlar valencià, habitualment. És l'únic requisit, eixe, i ser major d'edat. Per l'altra banda, qui pot ser aprenent? Acabem de parlar de qui pot ser voluntari i qui pot ser aprenent. Aprenent pot ser qualsevol persona amb interès per millorar o aprendre el seu valencià o completar, sobretot, la seva competència en llengua oral.
Cortells també ha explicat que hi hauran dues modalitats. La primera d'aquestes és la presencial, simplement parelles de Vila-real que queden per a conversar. I la novetat, una varietat en línia.
Per una banda tenim aprenents que per la raó que siga no tinguen molt de temps per a veure's en certes situacions i aleshores a través de les xarxes socials, Skype o altres ferramentes, podrien quedar i fer aquest intercanvi, naturalment, amb el nostre, diguem-ne, amb el nostre assessorament. Dins d'aquest voluntariat en línia hi hauria una modalitat, i aquesta és la novetat, que és que aquest tàndem el volem eixamplar, el volem fer volem fer arribar també a altres països d'Europa. Com? Bàsicament, per començar, després potser ho anem ampliant, utilitzarem la xarxa Llull, a la que ja estem adherits, i aquesta, com alguna vegada he comentat, és una de les utilitats que podem trobar a la xarxa Llull. Què és la xarxa Llull? La xarxa Llull té moltíssimes universitats arreu del món. Així he portat una llista, fixeu-vos que són uns quants paperets, d'universitats arreu del món on s'ensenya el valencià. Així hem comptat, per començar, només a Alemanya, que és un dels països on jo personalment he tingut una experiència en aquest sentit, no sé si havia comptat 30 o 40 universitats. Hi ha universitats del Canadà, de Croàcia, hi ha universitats dels Estats Units, de França, d'arreu d'Europa, Itàlia, Irlanda, etc. Nosaltres començarem, per exemple, a Alemanya, amb una única universitat per centrar els esforços, i la idea és que, com allí tenim gent que vol aprendre valencià i així possiblement tenim gent que a banda de castellà voldria aprendre tots aquests idiomes, nosaltres el que possibilitarem és, a través del voluntariat en línia, posar-los en contacte, a través, com he dit, de la nostra adhesió a la xarxa Llull, perquè ells es coneguen i a partir d'ahí facin un tàndem.
Si hi ha alguna persona interessada, com pot participar en aquesta campanya de voluntariat pel valencià?
Es pot omplir el formulari d'inscripció que trobareu en voluntariatpelvalencià.org. voluntariatpelvalencià.org. Ahir dins de la pàgina heu d'anar a voluntariat en línia, posar la població, etc. I a través d'ahir ja aneu al pas següent per a poder oferir-vos o demanar ser parella lingüística.
Finalment, Cortells també ha destacat quin serà el calendari de la campanya de 2018.
A la presentació institucional de la campanya a Vila-real, que es realitzarà dijous 1 de març de 2018 a les 7 a la Casa dels Mundina. En este acte es presentaran les parelles lingüístiques i facilitarem materials de suport a les trobades, que així tenim alguns, i comptarem amb l'assistència de la meva companya Dariana Grotza, coordinadora tècnica del voluntariat pel valencià d'Escola Valenciana. A l'equador de la campanya programarem una passejada cultural a la qual estaran convidades totes les parelles lingüístiques participants. En la segona quinzena de juny realitzarem l'acte de cloenda del voluntariat pel valencià 2018, en la qual es compartiran experiències i lliurarem els diplomes de participació. Finalment, volem recordar-vos que el voluntariat pel valencià és una campanya que sempre està oberta.
A quan arribem a la 1:25 minuts del migdia, nosaltres ja posem el punt i final a aquest repàs per l'actualitat política provincial i local. Fem una pausa i de seguideta continuem presentant els convidats.
¿Estás harto de ir siempre a los mismos sitios y quieres probar algo diferente? En Villarreal, Pizzería Capricci te ofrece exquisitas pizzas, pastas, variedad de ensaladas y deliciosas carnes a la brasa que deleitarán tu paladar. Pizzería Capricci, Padre Luis María Llop 1 de Villarreal. Ven y prueba lo que más te guste.
Circo Raluí Legacy, por primera vez en Villarreal. 2 horas de espectáculo innovador. Nigella y Emily Raluí, Iya Traoré, exjugador del Paris Saint-Germain, y un elenco de artistas internacionales que no te dejarán indiferente. Circo Raluí Legacy, un espectáculo para adultos que ningún niño debería perderse. En el Jardí Jaume I, esquina Cardenal Tarancón, del 15 al 25 de febrero. Compra ahora tus entradas en circoraluí.com. ¡Te esperamos!
¿Te acuerdas cuando ganamos aquella final en el 93?
¿Cómo olvidarlo?
¿Que marqué por toda la escuadra?
¿No marco, Javi?
Ojalá todo se repitiese como nos gustaría. Por eso ahora en Come y Bebe de Domino's Pizza puedes repetir toda la pizza y bebida que quieras por solo 7,25 euros. Y por solo 2 euros más, hazlo premium. Acércate a Avenida Italia 58 de Villarreal.
¡Domino's Pizza!
Javier Sánchez Consultores, Correduría de Seguros, 30 años ofreciendo confianza y tranquilidad. Para una mejor atención, nos trasladamos a Plaza de la Vila número 8. Javier Sánchez Consultores, 964-336-586.
Si te gustaría tener un crossover compacto, personalizable, definitivamente eres de los que quieren más de la vida. Nuevo Kia Stonic desde 12.900 euros. Financiado con Banco Cetelem SAU hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
¿Quieres ceder tu negocio? ¿Estás pensando en montar tu propio negocio, pero no quieres empezar desde cero y prefieres comprar uno que ya está activo? Nosotros te asesoramos. Contacta con nosotros. Los lunes, martes y jueves en Efecte Villarreal, los miércoles en la Casa de Cultura de Onda y los viernes en el Casal Jove de Burriana. Consorci gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació. Teléfono 672 10 52 56. Servicio público y gratuito.
I was scared of Dennis in the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dreams.
I nosaltres avui volem parlar amb la fashion blogger Adamar Lluc per a que ens explique certes pautes, bueno, de comportament, podríem dir. Ara ens explica ella, a veure de què ens parla avui. Adamar, bon dia.
Bon dia, Núria. Sí,
a veure, sí.
Un poc la part de roba, complements o pentinats de costat i parlarem d'una altra cosa que està de moda. I és que, clar, està de moda eixir per determinats carrers del poble o per les tasques, per exemple, quan arriba el cap de setmana. Què ocorre en aquestes situacions socials que coneixem a gent nova? I, clar, sempre que coneixem algú volem caure-li bé.
Clar.
Aleshores, el que avui comentaré serà alguns trucs que ens poden ajudar a que la màgia funcione, ja que sempre, aixina, de primeres tenim por de causar una mala impressió o no agradar a la resta de gent.
O sigui, fer nous amics o inclús... Uh-huh. Bueno, parlem de fer nous amics, no? No de lligar.
Sí, sí, és de, més de, d'amistat.
Caure, que s'enduguen una bona impressió de tu.
Sí, és de, són trucs que ens ajudaran a causar un bon impacte tan sols 10-20 segons després d'haver començat a parlar en algú. Molt bé.
Bueno, no només en el context més festiu, sinó també en un context professional, en una reunió, en un moment en el que coneixes a una persona nova en el treball, en qualsevol moment, no?
Sí, molt bé, exactament. Tenim per una part les reunions socials, que seria més d'eixir de festa o d'estar prenent qualsevol cosa i coneixes algun amic d'un amic o alguna amiga d'alguna amiga. I per una altra banda també tenim les situacions més professionals, com bé has dit tu, o en una entrevista de treball o qualsevol, sí, reunió de l'estil.
Doncs a veure quins són aquests trucs. Anem a anar anotant, a veure si ens valen.
Molt bé. Pues el primer seria, el que podem fer és preguntar què somnis té aquesta persona, què aspiracions o què passions té. Perquè crec que no hi ha res més que tindre una conversa sobre allò que més t'agrada. I clar, a tots ens agrada parlar d'aquelles coses que se'ns donen bé o d'aquells llocs als que volem arribar.
Aleshores, de primeres no, Adamar. De primeres bueno, ja preguntar-li no.
No, primer serà el punt 2. El que passa és que l'he ficat un poc després.
Molt bé.
El que vull dir en això és que serà una conversa positiva. Evidentment no vas a començar a parlar de coses roïns. Aixina que les dues persones poden eixir guanyant i amb una energia renovada perquè li poden arribar opinions diferents a les que els amics ja li han pogut comentar.
Mm-hmm. Doncs, bueno, una bona pregunta pot ser aquesta, no? El contar una miqueta quins són els seus somnis o què li agradaria fer, no?, en un futur.
Mm-hmm. Molt bé. Una altra cosa important és assegurar-nos de recordar el nom de la persona en la que parles. Perquè, clar, el nostre nom és la paraula que més ens agrada. I un truc que podem fer per a recordar-lo és associar a aquesta persona amb algú que ja conegues i que es diga igual. D'aquesta manera sempre pots recordar el nom de la persona que acabes de conèixer.
Sí, perquè a ningú li agrada això de com te diuen, que no me recorde.
Exacte, molt bé. A mi a vegades la veritat és que sí que resulta un poc complicat, perquè sempre, com m'has dit, com que no... Per ser el nom, sinó un poc és més estrany, no?
Però hi ha que ser benevolent, no? Si no te recorden el teu nom, a lo millor no és perquè hagis caigut mal ni res d'això, és simplement perquè, pues, per el que siga.
Clar, s'ha de pensar que a lo millor s'ha fixat amb els ulls tan preciosos que tens i realment quan li estaves parlant del nom no s'ha donat compte, per exemple, clar.
Pot ser.
S'ha de pensar en positiu.
Quins més trucs tenim per a caure bé?
Molt bé, pues si és important recordar el nom, més important és encara a recordar-nos dels detalls de la conversa que has tingut amb aquesta persona. Per exemple, si et parla d'una activitat que fa sovint, com per exemple que va a classes de zumba i no tornes a veure aquesta persona fins 4 mesos després, quan la tornes a veure i li preguntes què comporta aquestes classes, al tornar a traure aquesta temàtica, el que aconsegueixes és comunicar-li a la persona que és important per a tu, que realment vas estar atent a la conversa que vau tindre abans.
Bé, un bon truc. M'agrada.
Mm-hmm. Mm. Sí, sempre traure o preguntar per alguna cosa que t'has contat anteriorment. Mm-hmm.
Molt bé. Doncs aquesta sí que és una bona tècnica. Quines sí. Més ens pots aportar?
Doncs mira, sempre hem d'intentar evitar el parlar de temàtiques negatives, sobretot en gent que no coneixes molt. Aixina que ens decantarem de parlar d'eixe mateix dia o d'eixa mateixa nit. Si és una nit en la que vos esteu coneixent, se pot parlar sobre què es va fer o sobre què acostumbra l'altra persona o per on és aprendre alguna cosa. Vull dir, parlarem de coses que ens servisquen per a trencar la monotonia, el dia a dia. No de les coses roïns, per exemple, que apareixen en les notícies.
Claro, ni contar-li les penes, no? Perquè imagina que tan pront no li interessen, no, les teues penes. Dirà, quin muermo de xico, de xica.
De persona, sí, molt bé. Després, mira, un consell molt bo que podria donar és que hem de parlar sense voler aconseguir res de ningú. Ni telèfons, ni contactes, si estàs en alguna reunió o en algun work forum, deuríem fer el contrari. Deuríem eixir i parlar amb la gent per a inspirar-los, per a donar-los amistat o simplement per a que l'altra persona passi una bona estona. Uh-huh. I és que és el que fem realment quan érem xiquets, no? Estàvem en el parc i ens arrimàvem als altres xiquets per a jugar amb ells. Sols ho fèiem per a jugar, així que deuríem tornar a traure eix esperit.
Molt bé. Bueno, doncs pues també, claro, eix esperit no s'ha de perdre mai. Això està clar. No s'hauria de perdre.
Jo crec, per exemple, que si tu veus que alguna persona se t'arrima i ja veus que està i si no podes esperar per aconseguir alguna cosa de tu, tu el que fas és espantar-te, no? Mm. Com a que dius, ui, li estic veient un poc el
plomero, voldrà?
No sé jo... Sí, exactament.
Claro.
Molt bé. La sexta cosa a tindre en compte és el mòbil. I és que deuríem oblidar-nos
ai.
Quan estem en les reunions socials. Però bé, sempre hi ha excepcions. La millor excepció en la que pots traure'l és per a que facin una foto grupal, una foto de grup.
Això sí, però estar whatsappejant, no? O mirant altres coses,
exacte.
O en Facebook, com que no?
Sí, això queda un poc malament. Val més la pena que estigues, encara que no estigues parlant amb ningú, que estigues pendent de la conversa de la resta, si és alguna temàtica en la que tu no et sents segur parlar o que no t'agrada.
Que si no pareix que t'avorrisquen, no?
Clar, en lloc de treure el mòbil, exactament, perquè pareix això, que estigues avorrit.
Però tenim molt mal acostum. Jo crec que s'està generalitzant aquest acostum de tindre el mòbil a la mà a sovint.
Sí, ja és una forma part del cos, ja.
Mm. Sí?
Sí.
Doncs aquesta és, jo crec que un bon consell,
Sí, després, vale, el sèptim punt seria obligar-nos de quan en quan a eixir a soles. No sempre, clar, però seria interessant eixir sol algunes vegades perquè demostra que eres independent, que sí. no dependixes de ningú ni, ai, és que tinc vergonya.
Ja.
No passa res per anar sol al cinema, per exemple. De fet, jo he anat alguna vegada, sobretot entre setmana, quan així als amics no es va tan bé i jo realment vull anar a veure una certa pel·lícula, dic, pues mira, no passa res, jo me'n vaig a soles i ja està.
Pues sí, ens malacostumem a si no fem les coses en alguna persona o persones, sí. No sabem fer-les.
Sí. Clar, què vull aconseguir amb això? Vull dir que l'única manera d'estar realment bé en grup és quan també estàs a gust amb tu mateixa. Aquest és el transfons al que volia arribar.
Doncs així és, aquesta és la clau de tot. Estar bé en tu mateixa i així estaràs clar. Bé amb els demés.
Molt bé, exactament. Per una altra part, també hem de ser persones positives, perquè hi ha dos tipus de persones, les que ens carreguen les piles i aquelles que ens les gasten. Hem d'intentar ser aquesta persona que cada vegada que es creu en algú li desprèn bon rotllo, és a dir, que somriu, que veu la part positiva de les situacions i especialment quan coneixes algú nou i t'agrada parlar d'oportunitats i no de problemes. Que, clar, això sempre ho deixarem per a gent de confiança, no per a que acabis de conèixer, ho deixarem per a la família o per als amics més íntims.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs intentar ser positiu i optimista i fer-li-ho veure a les demés persones.
Mm-hmm. Clar, dies ruïns sempre tenim, però no contar-li el primer que passa per davant.
Està clar, està clar. I no transmetre-ho a diari, no? No ser negatiu a diari. Si tens un dia
sí,
negatiu, que siga un dia només, no?
Sí, perquè si no cansa massa, per exemple, els companys de treball o si sempre vas tots els dies a la mateixa persona cridant-li per telèfon. Sí. Molt bé, i ara
ja
l'última opció. Pot ser l'opció més xocant de totes, de les que he dit, però si algú ens contara, per exemple, aixina alguna de primeres, que no estava amb la parella des de fa poc de temps o que l'han despedit del treball, sempre li podem dir que vaja, que sort, o sigui, pegar-li la volta a la tortilla, no? I, clar, evidentment se quedarà aixina com que sort. Pues li podem dir que sempre és perquè és un nou inici. I clar, els inicis són moments increïbles i màgics per a fer coses noves.
Sí.
Li pots comentar que, bé, si després d'aquesta mala experiència, com ha sigut que ja no està en la parella, si ha decidit eixir, és perquè realment tenia ganes de demostrar que pot anar més enllà, que no es queda en casa, per exemple, clar, a soles.
Sí, donar-li la volta a la tortilla, no? Veure la part positiva per ajudar-lo, no?, a superar aquest moment tan complicat per a aquesta persona.
Sí, molt bé, sempre contar-li això, de que l'inici sempre és bonic i que ara té una oportunitat de començar una altra cosa.
Doncs sí. Bueno, molt bons trucs i consells que són molt bàsics, però jo crec que moltes vegades costa ficar-los en pràctica.
Sí, sí, perquè realment aquestes coses tampoc les solen pensar molt. De vegades en quan sí que ens poden eixir a soles, però no ens parem mai a pensar deuria fer això o no deuria fer allò.
Doncs mira, ja ho sabeu, trucs interessants per a causar bona impressió o per a traslladar a les persones optimisme, que és el més important de tot. Adamar, gràcies per els teus consells.
Vale, gràcies a tu, Núria. Adéu.
El comerç de Vila-real està enamorat dels seus clients i per això tenen per a tu un detall si els visites el 14 de febrer. Organitza Ocovi, patrocina la Regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real. Para ti, porque sí, en Óptica Joyería Nuria, ahora también tus regalos de comunión con descuentos hasta final de existencias. Te esperamos en calle Pere Tercer 29 de Vila-real. Tus mejores regalos están en nuestras mejores marcas.
Hay sonidos que te mueven, miradas que iluminan, incluso coches que te eligen a ti.
Renault Selection. Vehículos matriculados en 2017 con condiciones que te atraparán. Y además con hasta 5 años de garantía de regalo. Oferta RC IBAN. Consulta condiciones en Renault.es. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Solo en la red Renault.
Granados, suministro de maquinaria para la industria del metal, herramientas de corte, accesorios para todo tipo de industria y venta de herramientas para cerámica. Granados, Camibey, Donda, Castellón, nave 8, teléfono 964-500006.
Nosaltres, ja per a tancar aquest programa de protagonistes d'avui, en tenim a José Gisbert, des de la Unitat de Prevenció Comunitària, que ve a parlar-nos d'un tema que està a l'ordre del dia, que és preocupant, que cada vegada crec que anirà a més, i estic parlant-vos de la utilització dels dispositius mòbils en els xiquets, en els menors, i també de les apostes esportives. Doncs parlem d'això. José Gisbert, bon dia.
Núria.
Bona vesprada ja, quasi.
Jo crec que ja és per la tarda.
Bueno, parlem una miqueta d'això, dels dispositius mòbils, perquè a mi, de veritat que m'han sorprès les xifres, les edats, que a través d'un estudi hem pogut veure i hem pogut constatar. 10 anys utilitzen el seu primer mòbil en 10 anys. No és que utilitzen, és que l'utilitzen a diari.
Sí, bueno, el estudio que te estás refiriendo lo ha auspiciado la Consejería de Sanidad conjuntamente con la colaboración de la Universidad de Valencia y a cargo de él ha estado el doctor Mariano Cholpi, que estuvo además con nosotros, no sé si te acuerdas, lo entrevistamos por teléfono, hablando también de estos problemas de apuestas deportivas, de juego online. Y bueno, pues lo presentaron en Valencia el estudio con los resultados. Y sí que una de las, bueno, ha sido un estudio prácticamente en toda la comunidad valenciana, utilizando los técnicos de las unidades de prevención comunitaria de la comunidad valenciana, que administraron lo que son las encuestas y los test a estudiantes de secundaria principalmente y de bachiller de diferentes municipios de la comunidad valenciana. Me refiero, está muy bien hecho el estudio, está muy bien estratificado y digamos que sí que los estudios han sorprendido hasta...
¿A qui se li va fer? ¿A jóvenes menores de edad?
Sí, entre los... principalmente hay una parte de 14 a 19 años, como estábamos comentando antes de entrar en antena, pero realmente en la población secundaria, pero haciendo hincapié a los últimos años de secundaria y también lo que es bachiller, que es donde, bueno, pues se presupone que el tema de las apuestas deportivas es más usual, ¿no? El apostar por medio de internet. Bueno, una de las cosas
que... Claro, eso está restringido, ahí te demanen algo, porque no es el mateix que en un salón, ¿no? Pero así, per més que diga prohibit, un móvil... No se sabe qué está alrededor del móvil.
Ese es uno de los problemas. No se le puede poner puertas al campo, como tampoco a internet. Entonces, es muy difícil por internet un chaval que entra a hacer una apuesta deportiva que pueda demostrar que es mayor de 18 años. No, es imposible. Y aunque aquí la ley fuera muy dura, la ley del juego, que no lo es, hay un vacío legal en el tema del juego con respecto a todo el juego online, aún se ha de aplicar esa ley o se ha de redactar esa ley y aprobarla. Pero bueno, aunque aquí esté muy regularizado, internet sabemos que es algo internacional. Por tanto, podría conectarme a una web de China y apostar ahí sin ningún tipo de freno, ¿no? En cuanto a la edad, ninguna restricción. El tema es, bueno, una de las cosas más llamativas que se observó en ese estudio es que la edad media en que los chavales tienen su primer móvil son los 9,8 años, es decir, lo que tú dices, a los 10 años. Y sí que es cierto, eso también coincide con lo que vemos aquí en Villarreal, que el regalo estrella para la comunión es el móvil.
Exacto.
Entonces, bueno, pues no nos podemos extrañar demasiado.
Pero claro, jo crec que estàs, ho parlàvem Seila i jo abans també, no? Que hem tingut un poc de debat sobre el respecte, perquè clar, estàs en una tessitura complicada, no? El tema de sempre, de al meu amic li l'han regalat, el meu amic ja el té, no me puc comunicar amb els meus amics, vaig a quedar com un raro perquè no tinc el mateix que ells. Se pot regular d'alguna manera, controlar, per exemple, te fico una ocasió, regalar-li un mòbil, però sense internet, sense WhatsApp, perquè per a mi el perill està en l'internet i en el WhatsApp.
Bueno, està en tot.
Més que en el mòbil, no?
Está en todo, a nivel de cómo se le está educando a un hijo, está simplemente en que a lo mejor muchos chavales de 10 años, su primer móvil, el primer móvil que tienen para uso propio, pues ya es un iPhone que casi te cuesta 1.000 euros, por no decir más. Eso ya es una barbaridad, quiero decir, está fuera de todo sentido común. Porque también pues a tu hijo que acaba de sacarse el carné de conducir no le dejarías tu Ferrari, si es que lo tienes, o tu Porsche, le dejarías precisamente pues un coche de segunda mano para que rompa mano, valga la redundancia. Y bueno, pues eso es una. Ahora bien, sí que es cierto que una vez pensado que la presión de los amigos, la presión de los propios padres, los otros padres y tal y cual es tan fuerte que tú, bueno, ¿por qué ha de ser tan friki y tan...?
Has de estar al mateix estatus que la resta de pares.
Vale, pues empieza por un móvil que tenga tu propio móvil, que lo pueda usar también tu hijo, es decir, paso a paso, ¿no? Ver más o menos cómo utiliza el móvil tu hijo, si pasa demasiadas horas con él, si es que cuando le dices, oye, déjamelo, que dámelo ya, que vamos a cenar, que hay que sentarse ya, o hay que ir a la ducha, o hay que ponerse ya el pijama, te lo devuelve inmediatamente o te da una rabieta y te arma un escándalo cada vez que se lo pides. Sabes que esa libertad que le estás dando, porque bueno, pues tiene 10 años, tampoco tiene una edad como para tener un móvil propio. No la sabe manejar.
¿Qué fan es chiquets en 10 anys en un móvil? ¿A qué se dediquen?
Fundamentalmente, pues juegos como Musical.ly, como lo que es los YouTube de ver.
¿Y
por
no
supuesto,
pueden jugar a través de la tablet, por ejemplo?
Sí, es que mayoritariamente juegan con la tablet, normalmente más pequeños que los 10 años, pero sí que es verdad que esto es una media, los 10 años. Hay chavales que hasta los 12 no tienen su primer móvil, y a los 13, que yo creo que es una buena edad. La del inicio del instituto, donde bueno, pues los amigos cobran más importancia y por tanto también los amigos están en las redes y
comencen
están en WhatsApp.
A soltarlos una miqueta més, no, als chicuelos, als chiquets, perquè ja poden eixir per la vesprada un ratet, a soles,
¿no? Y que ya tienen una cierta, por lo menos, cabeza, ¿no? O por lo menos pueden frenar ese impulso de no dejar el móvil en ningún momento y, bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que sí es, eso es el tema del móvil. Ahora bien, el móvil, como decías bien, pues claro, estás conectado a internet durante las 24 horas del día y ofrece muchísimas ventajas, eso nunca lo vamos a negar y por eso es tan complejo el asunto, porque no se le puede negar ni mucho menos el acceso a internet a un menor de edad, está en su derecho, porque ahí está la comunicación, está la información, está el conocimiento. Sí. Pero el móvil es un privilegio y no hay que olvidarlo, un privilegio que tanto se da como se quita y se ha de ganar.
Restringirle unas horas también, ¿no?
En cuanto a horas, en cuanto a contenido, en cuanto a estar con él, en cuanto a conocer siempre el patrón o la contraseña por parte de los padres, el que ver más o menos vigilarlo, el control es necesario, es decir, darle confianza, pero sí, no somos padres vigilantes que tenemos que estar ahí viendo a ver qué es lo que navega navega y sobre todo, ¿qué dices tú? ¿Cuánto tiempo pasa al móvil? Y en esas horas sí se las está restando a otro tipo de... No, que esas horas pues se les está restando a lo mejor al estudio, se les está restando al sueño, que es muy importante también el cuidar el sueño, porque bueno, pues podemos apagar la luz de la habitación de nuestro hijo, pero por la noche, mientras tanto, pues debajo de la sábana hay un mundo de internet, ¿no? Por medio del móvil, por tanto el móvil no debe de entrar en el dormitorio, claro. No debe de dormir con el niño, como tampoco debe de estar...
Si vas
estar...
a dormir, vas a dormir.
Claro, por supuesto.
No vas a...
No, y es que además el momento de sueño es el sueño. Y ya pueden poner la excusa de que sirva de despertador. No. El mejor despertador es su padre o su madre, que ese seguro que no falla.
Exacto.
Y otro peligro, por supuesto, es el posibles juegos que pueden ser adictivos, que eso es lo que también este estudio pues nos ha llamado la atención, la cantidad de jóvenes que están en riesgo de, por medio del juego, de poder ser ludópatas o por lo menos tener algún problema de juego, ¿no?
Abans de tirar cava ahí, sí que no te relació, bueno, te relació no directa, pero... El tema de Instagram, ¿des de quina edat se pot tindre un Instagram?
Bueno, en teoria és com el Facebook.
Els menors no poden?
Menores d'edat teòricament no podrien.
Però és que és la moda, no?, dels menors d'edat.
Sí, sí, sí.
L'utilitzen per això, per a fer-se fotografies, per a penjar vinga al comentari. Vull dir, és sorprenent.
Estamos en una sociedad donde yo creo que ha perdido bastante el sentido de la privacidad. Donde ya todo se airea, donde la vida privada no es tan privada. Y eso, Internet ha tenido mucho que ver con todo el tema de las redes sociales estas abiertas, donde, bueno, pues en Facebook uno pone desde lo que está comiendo hasta dónde está, dónde...
Cada
deja
dia,
la casa.
Hi ha gent que cada dia, quan se desperta fins que s'agita, saps què està fent.
I l'Instagram pues, ha entrat mucho más en los menores i en la gent muy joven, más que la atracción por el Facebook, que es más pues, para ya más mayorcitos y para gente de nuestra edad, Núria.
I més majors, eh?
Sí, també.
Més majors, perquè inclús te puc dir que el Facebook arriba a gent ja a tercera edat.
Cumple una función social, como todas las redes sociales, que tienen que ser complementarias a lo que es la vida social presencial, es decir, el quedar con los amigos y lo que es el piel a piel, que digo yo siempre, es decir, no hay que perder de vista el contacto visual, lo que es el calor humano, lo que es el contacto físico. Yo entiendo que los adolescentes siguen prefiriendo ese contacto, el verse, el quedar, que las redes y que el mundo de Internet, pero sí que es verdad que hay chavales que se pueden enganchar en ese mundo y acabar teniendo prácticamente el 90% de su vida social por medio de las redes, ¿no? Eso es lo que hay que controlar por parte de los padres y darles oportunidades cuando son niños de que estén con otros niños.
¿Y has de vetar en 12, 13, 14 años que tenga Instagram?
Yo pienso que no.
¿No?
Es que es algo que es inevitable, por lo que decías tú antes con respecto del móvil. Es decir, lo van a tener sus amigos y él tiene que estar ahí. Vale, tenemos los padres que saber lo que es Instagram, conocer siempre dónde están los nuestros hijos, es nuestra obligación.
Eso es el que has de hacer, ¿no?
Si hace falta,
¿tienes Instagram?
Sí. No, yo no tengo. Sí, tengo Instagram, sí. Tengo Instagram en el momento en que mi hija se metió en Instagram, tuve Instagram, sí. Igual que Facebook, pero bueno, ellos no están en Facebook, por tanto no tengo ese interés tan grande. Pero sí, es una forma de estar con ellos. Y ellos no ponen ninguna pega. Yo creo que hay un trato normal, un trato... correcto, y ellos saben muy bien, y es lo que también tenemos que transmitir aquí a todos, es decir, qué es lo que colgamos, qué fotos nuestras ponemos en Instagram, ¿no?
Per això, bueno, per als adolescents i per als adults, no sé qui són pitjors.
En tots. Creo que la imagen es algo que hay que preservar mucho, a ver qué imagen das ahí en esas fotos, qué es lo que cuelgas y también qué es lo que dices y te dicen, a quién permites que te siga. Hay un Instagram que es público, pero hay un Instagram que es privado que puedes vetar. Aún así, porque te dicen siempre, hombre, pues que si no haces nuevos amigos, te sugieren que si te pueden seguir... Pues, vale, con mucho cuidado, es decir, antes conoce, ¿no?, como siempre, pero es como la vida real.
Sí, sí.
Tú no puedes decir a tu hijo no hables con desconocidos,
no
hables con desconocidos porque no harían amigos, pero sí el empezar ya a distinguir qué amigo puede ser tóxico y qué amigo puede ser, pues, un amigo de verdad o positivo para ti, ¿no? Yo creo que hay que educarles ahí.
Bé, estàvem parlant de xifres que trobem en aquest estudi i s'estava parlant també d'un 11%, que llegia jo, un 11% de menors d'edat que juguen, no?, a jocs esportius, a apostes esportives,
apostes, sí,
regularment.
Sí, es un poco lo que ahora estamos, lo que estamos empezando a ver, ¿no? Y pues eso, en unas edades, son menores de edad, pero en los últimos años de la minoría de edad, ¿eh? Donde más o menos vemos que es la mayor incidencia, 16, 17, 18 años casi, ¿no? Recién cumplidos, es donde, bueno, pues más atractivo le resultan lo que son las apuestas deportivas. No es de extrañar, la publicidad es brutal, ¿eh? Lo vemos ahí, las casas de apuestas deportivas que aparecen en las camisetas de los mejores equipos de fútbol. Claro. Muchos deportistas famosos publicitan, anuncian, también, sí. Anuncian que de alguna forma le están diciendo a nuestros hijos y a los menores que apuesten, que no es ningún problema. Ponen muy pequeñito, apuesta con responsabilidad o cuida con el juego. Pero es que detrás puede haber al final potencialmente son adictivos, claro. Y puede haber un problema serio, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenemos como padres que advertir a los menores? Por supuesto, el manejo del dinero, porque no se puede apostar con dinero si no se tiene dinero, ¿no?
Claro.
Vale que son apuestas de 2 euritos, de tal, pero sí que tenemos la obligación de controlar el dinero.
Controlar el dinero en general también, y para apostas, sí. Y pero no, controlar el dinero es una miqueta, ¿no? Saber en qué se gasten.
Y no,
si dones una paga...
Ahí está. Pero
¿en qué,
bueno,
se la gasta?
Una paga breve, una paga no excesivamente alta.
¿Y tú apostes, perdonar, paga?
Yo apuesto por dar paga, más que sea un pozo sin fondo.
¿Sí?
Y negociándolo con ellos, ¿no? Es decir, cuando llegan
a...
¿Y
Yali
la
paga per any?
Oh.
¿O qué?
¿Por qué
ay,
no?
Como apare, José, claro, y profesional, psicólogo. ¿Sí?
Bueno, como padre y como profesional yo diría que sí, que más vale una paga temporal que el que nos pida todo el dinero que quiera y nosotros que digamos que sí, digamos que no. La paga, ¿qué ventajas tiene? Pues que se le enseña o por lo menos le ayuda a administrarse el dinero, es decir, si es una paga semanal o mensual, pues si se lo gasta todos los primeros días tiene claro que, bueno, tiene que pagar las consecuencias de ver que no se ha administrado bien ese dinerito para llegar a final de mes o a final de semana teniendo aún dinero para poder salir con los amigos el fin de semana.
Y si esos diners son para eso, ¿no? En general,
claro,
si donen, pues para ir al cine, para hacerse una Coca-Cola.
Ni mucho menos es para que coman y para que es vista, ¿no? Para eso estamos los padres. Pero sí para sus vicios, entre comillas, ¿no? Por supuesto. Y también pueden entrar, pues, siendo menores de edad, desgraciadamente, pues eso, los cigarritos, lo que pueda ser el alcohol y lo que puedan ser, pues, apuestas deportivas.
Pero de eso te puedes adonar si se gasta, por ejemplo, en un paquete de tabaco. Porque, claro, en verdad va el dinero. Vull dir, si sabes que hay sit por ahí que se ha podido gastar porque tú le preguntes a una sanat una Coca-Cola o un berenar y veus que le has donado 20 euros y se ha fundido.
Pues está claro, hay que pensar que se lo ha gastado en alcohol, porque también se lo ha gastado en alcohol con los amigos y, bueno, pues ha salido de fiesta. Lo que sí que tienes que tener muy claro es que está bebiendo alcohol tu hijo, es decir, no engañarte, y si tiene 16 años, pues lo más probable es que si sale de fiesta,
que se falta un calimoto,
se haga algo, ¿no? ¿Con qué dinero? Pues por supuesto no se lo va a financiar él, se lo financiarán, claro, sus padres, ¿no? Pero tampoco fomentar eso, no fomentarlo más. Yo soy de la opinión de que, obviamente, el decirle que si se lo va a gastar en el alcohol, que me lo diga, ¿no? De alguna forma es mi dinero y si no, pues se puede cortar la paga. Desde ese punto de vista, pues oye, que haya una relación.
Que te
relación.
Diga, pero para reñirlo, para prohibirlo.
No, para saber.
Para saber.
Realmente, que se lo está gastando también, vale, en eso, ¿no? Entonces, bueno, si hay luego una petición de más dinero es porque probablemente está aumentando el consumo de alcohol y le cueste cada vez más, ¿no? Vale. Es decir, es un poco como lo del juego, ¿no? Pues oye, 2 euritos me gasté el otro día en una apuesta que hice, vale. ¿Pero qué pasa? ¿Que necesitas más dinero? ¿Para qué? ¿No?
Ya.
Pues ya has hablado de las apuestas deportivas o ya has hablado del alcohol. ¿Qué quieres? ¿Más dinero para alcohol? Ten cuidado, aquí están teniendo un problema, ¿no? Es decir, está claro que van a tocar las apuestas, que van a tocar el alcohol, pues no siendo mayores de edad. Eso no, ya, podemos ponernos una venda en los ojos. Ojalá. Ahora sí que tenemos que llevarlo a casa, ese tema, ¿no? Y eso lo hemos hablado muchas veces.
Que
cuando
tapate suyo o silenciar o veure que no ho estan fent, no significa que no ho estiguen fent.
Correcto.
Están fent igual.
Ahora bien, no fomentarlo. Es decir, sí que hemos visto, pues eso, padres que están en el bar y que tienen con sus hijos y que tienen una maquineta de estas de apuestas deportivas y dicen, venga, va, mete esos 2 euros y que apuesta para el Madrid, ¿no? Que gane, ¿no? Es decir,
ya, claro,
está claro que no se puede, que la ley habla de que no pueden jugar, no pueden apostar con dinero los menores de edad, eso sí que la ley lo dice claro, de ningún tipo de juego. Lo difícil es Internet, que el Internet, por supuesto, pueden estar jugando y de hecho juegan al póker online, donde, bueno, pues entran en su móvil y están jugando al póker, gastándose dinero. Yeah. Y al principio son puntos, porque son las casas de apuestas, son muy cucas, saben perfectamente cómo ir enganchando y cómo cogiendo el hábito ya los chavales de la apuesta deportiva y de, claro, los juegos online, de los juegos de azar online, la ruleta. Y a lo que son principalmente puntos, cuando ya empiezan a tener sus primeros sueldos, su primer dinerito, pues es muy fácil ya caer en el dinero.
Doncs, José, ho deixem així. Ja se'ns ha passat el temps volant i, com sempre, anem de tema en tema, anem saltant i al final se'ns queden coses pendents. Però, bueno, d'ací 15 dies tornem a parlar-ho.
Molt bé, Núria. A vosaltres.
L'última de les pauses i ens acomiadem.
En la calle Ramón y Cajal 21, Sánchez Mediadores. Todo tipo de seguros, personales, vida, hogar, auto, decesos. Departamento específico de crédito para la empresa. Toda una vida a su servicio. En Sánchez Mediadores aseguramos todo tipo de empresas para su confianza y tranquilidad. Haga su consulta con los mejores profesionales. En Sánchez Mediadores. ¿Sabes dónde estamos? Donde siempre. En la calle Ramón y Cajal 21, Vila Real.
Nosaltres arribem a les dues en punt de la vesprada. Temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Con algunos huesos rotos y la piel color papel quemado, me levanto y clavo uñas y dientes contra la pared. El calor derrite mis manos, respiro y ardo, hogueras en mi torre de Babel. Y allá afuera buscaremos al malo, y los buenos nos tendrán que creer. Salga despacio con los brazos en alto, ponga las manos donde yo las pueda ver. Y allá afuera buscaremos al malo, y los buenos nos tendrán que creer. Salga despacio con los brazos en alto, ponga las manos donde yo las pueda ver. He ido quitando millones de alfileres de mis pies, veloz. Sigo trepando, si me resbaló, no dudes que lo intentaré otra vez. Tendré mucho más cuidado, tomo impulso y salto. Te va a faltar ciudad para correr, escóndete. Ya estoy llegando, he recordado, al ver tu cara por última vez. Fuiste tú, ya te he encontrado. Ya tiran fuerte mis voluntades, mis ganas de llamar a voz en grito tus malditas atenciones. Sube la fiebre de este pobre músculo impaciente. Ya me separo del envoltorio, de la inutilidad, del peso muerto de este cuerpo descarnado. Ojos cerrados, boca abierta, cuento tres y salgo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada.
Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus.
Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Futbol a Ràdio Villarreal. Dijous, a partir de les 8:30 de la vesprada, Olímpic de Lyon, Villarreal Club de Futbol. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per A Bordo, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, BR Asociados, Broses, Canem, Canos Impresors, Catering Esther, Centro Conductores y Cazadores Vila Real, Centro Médico Impala, Clínica Dental Llopis Díaz, Cristalería Brock, Defuserfin, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Domino's Pizza, Granados, Gasolinera BP, Granier Cafetería, Imprenta Miralles, La Cooperativa, Maver Auto, Malcorrenta Car, McDonald's, Multióptica, Sóptica Nuria, Óptica Villarreal, Real Export, Sánchez Consultores Correduría de Seguros, Serigrafías Libra, Talleres Madrigal, Tequidiomes, Tot Descans, Vedat Castellón y Vilanova Llopico Ortopedia. Radio Villarreal amb el Villarreal Club de Futbol. Vaya entre les bols.